Molt bon dia, salutacions en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio. Ara mateix 6 minuts de les 11 del matí i us saludem per començar una nova edició de la Conca al dia. Benvinguts.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
Micròfon en marxa, llums obertes, en directe ja una nova edició de la Conca al dia avui d'aquest dijous 22 de novembre, al magazín diari de l'Espluga FM Ràdio en coproducció amb la xarxa de comunicació local. En començar, salutacions a tots aquells que un dia més us incorporeu a l'Espluga FM Ràdio, des d'allà on sigui, des del mitjà que sigui el 107.4 o bé per internet a esplugafmradio.cat o al teu televisor, al canal de TDT de l'Espluga FM Ràdio, tant fa, gràcies una jornada més per la vostra confiança. Avui us acompanyarem fins a les 12 del migdia, com sempre, amb l'actualitat, les entrevistes i el repàs de propostes culturals d'aquests dies a la Conca de Barberà, els ingredients bàsics d'aquest, el que és el magazín de la Conca de Barberà. Amb això comencem aquí a l'Espluga FM Ràdio des de l'estudi 1, avui en directe una jornada més.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Bé, molt ràpidament, abans d'entrar en els titulars del dia d'avui, us expliquem que en aquest programa de dijous hi podreu escoltar l'entrevista a Marta Uller. Ella és responsable del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal i en parlarem en el marc, en el context d'aquest Dia Internacional contra la Violència Masclista, el 25 de novembre, i ens explicarà les activitats que s'han impulsat a la Conca de Barberà, però també quina és la perspectiva, el missatge que es vol transmetre i la realitat d'aquesta violència contra les dones també a la nostra comarca i l'atenció als serveis que fan des del CIAT. Això avui en l'espai de l'entrevista de la Conca al dia. A més, també repassarem algunes propostes culturals d'aquests dies a la nostra comarca, amb un cap de setmana déu-n'hi-do que arriba molt carregat de propostes, per tant haurem d'obrir l'agenda cultural. Ho farem al costat, com sempre, de l'actualitat local de la Conca de Barberà, que ara repassem ràpidament ja en format de titulars.
La Conca al dia, l'actualitat i les entrevistes de la teva comarca.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Els Mossos d'Esquadra presenten a Montblanc el nou calendari solidari del 2019 amb la Setmana Medieval com a protagonista. Els pastorets de l'Espluga de Francolí integren ja la coordinadora de pastorets de Catalunya. S'hi han adherit per primera vegada i avui explicarem també aquesta notícia que s'afegeix així amb els preparatius de les representacions d'aquest Nadal. A més, també explicarem que la parròquia de Santa Maria de Montblanc posa en marxa un nou model de sosteniment econòmic basat en el micromecenatge. I la Universitat Rovira i Virgili ja ha celebrat el primer claustre des del canvi en la rectoria. Maria José Figueres ha presidit aquest primer claustre i avui parlarem dels canvis també al capdavant de la universitat. I quedant-nos a Tarragona, nova desfeta del Nàstic, en aquest cas a la Copa Catalunya. N'ha quedat fora, eliminat després d'un empat a 0 i quedant doncs, fora en els penals davant del Vilafranca. Aquests són alguns dels titulars de la jornada d'avui, dijous 22 de novembre.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
I a tot això, a aquesta hora hi sumem la previsió meteorològica. Mirem al cel, ens preocupem pel temps. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia, expliqui'ns.
Bon dia, avui hem arrencat aquesta jornada amb temperatures una miqueta més baixes que les d'ahir, sobretot cap a les comarques de l'Alt Camp, de la zona de la Conca de Barberà o fins i tot del Priorat. És aquí, a la Conca de Barberà, però on les temperatures són més baixes, ara mateix rondant entre els 2 i 3 graus. A la resta tenim temperatures una miqueta més suaus, sobretot als municipis costaners, on ara mateix tenim aquestes temperatures que oscil·len entre els 7 i 10 graus. En general, avui tindrem un cel força nuvolat, però per núvols molt alts i mitjans, no tan baixos, i per tant, aquests núvols avui no ens han de deixar precipitacions i fins i tot les temperatures es podran anar recuperant. Avui s'esperen temperatures màximes que puguin pujar fins als 16-17 graus, aquestes més altes cap als municipis també més costaners i com més a l'interior més baixes, fins i tot a la Conca de Barberà podríem parlar de temperatures màximes de 13-14 graus. Estarem a l'espera de canvis que ja ens arribaran aquesta propera nit i de cara a demà sí que ja haurem d'agafar el paraigües de nou. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Déu-n'hi-do aquestes temperatures a primera hora del matí, al voltant dels 3 graus a la Conca de Barberà. Ara mateix actualitzem termòmetre, 8 graus a l'Espluga de Francolí, quan passen 12 minuts de les 11 del matí. A la Conca al dia també interessats per la previsió meteorològica, però ara ja anem a abordar les notícies, els titulars que abans apuntàvem.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I avui comencem amb una notícia positiva que podríem dir doncs, que li donaríem la llum verda del semàfor perquè els Mossos d'Esquadra han presentat aquest dimecres el nou calendari solidari, ho han fet a Montblanc perquè la Setmana Medieval és una de les festes que apareix com a protagonista d'aquest calendari. Els Mossos d'Esquadra a la Conca de Barberà, a la Sala Noble del Consell Comarcal a Montblanc, van presentar en la jornada d'ahir aquest nou calendari del 2019 que tots els fons recaptats d'aquesta iniciativa es destinaran a la Federació d'Associacions de Familiars Malalts d'Alzheimer a Catalunya, la FAFAC. El calendari d'aquest 2019, com dèiem, inclou fotografies que durant els darrers mesos s'han fet en diverses festes de Catalunya, seguint la línia del projecte del 2018, que ja integrava fotografies de festes catalanes. La Setmana Medieval enguany apareix en el mes d'abril amb una imatge en què Sant Jordi fa entrega de la rosa a la princesa al costat del rei i la reina, però també acompanyat per agents del cos de Mossos d'Esquadra i usuaris familiars i personal d'aquesta associació de familiars de malalts d'Alzheimer de Catalunya. El calendari també inclou en l'entrada del 2020, al mes de gener, per tant, no del 2019, sinó del 2020, està dedicada a la festa de la calçotada de Valls. La nova edició d'aquesta iniciativa solidària s'ha donat a conèixer aquest dimecres de la mà del cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Montblanc, Ferran Llances, també el president de l'associació, el vicepresident, volíem dir, de l'associació medieval de la llegenda de Sant Jordi, Matías Martí, i el president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Francesc Benet. A més, l'acte també va comptar amb la intervenció del montblanquí Josep Gomis, que va ser conseller de Governació i promotor de l'Escola de Policia de Catalunya, qui en la seva intervenció va ressaltar aquesta tasca social i solidària dels Mossos d'Esquadra. Escoltem ara en aquest espai a Ferran Llances, com dèiem, el cap de la comissaria de Montblanc. M'explicava així la iniciativa i també, en definitiva, es mostrava orgullós de pertànyer al cos dels Mossos d'Esquadra.
I aquest any s'han emès 18.000 calendaris, que a 5 euros cadascú podríem obtenir fins a 90.000 euros, que anirien destinats a la FAFAC, a la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer, la qual cosa ens omple d'esperança, perquè amb això podrien fer programes i podrien millorar molt la qualitat de vida dels malalts d'Alzheimer i dels seus familiars i del seu entorn.
Així en parlava el cap de la comissaria, a més també des de l'associació FAFAC, de la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya, la presidenta Immaculada Fernández va destacar la importància de conscienciar la població al voltant de l'Alzheimer, mentre que també va reclamar la introducció d'un pla nacional a Catalunya. Amb tot, Fernández va agrair la solidaritat de la policia catalana. En aquests termes podem explicar que el calendari va ser presentat en aquest espai del Consell Comarcal. Des de la Setmana Medieval, des de l'organització, Matías Martí va celebrar que la Festa Montblanquina pugui formar part d'una de les 14 imatges del calendari. Per tant, integrar-se i implicar-se en aquesta iniciativa solidària, també la projecció, en definitiva, d'aquest calendari arreu de Catalunya. La publicació, aquest calendari 2019, es pot adquirir pel preu de 5 euros en més de 600 punts de venda, 25 dels quals a la Conca de Barberà. Tots els beneficis es destinaran íntegrament per millorar l'assistència i la qualitat de vida dels malalts d'Alzheimer, l'entorn familiar i dels cuidadors. Amb el calendari del 2018 es van sumar ja 53.000 euros, com dèiem, el càlcul dels darrers anys, des de l'origen d'aquesta iniciativa, supera els 200.000 euros de recaptació benèfica. Enguany una nova edició, i en aquest cas amb la Conca de Barberà present a través de la Setmana Medieval de Montblanc. I canviem d'àmbit perquè els pastorets de l'Espluga de Francolí han passat a formar part aquesta setmana de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, convertint-se així en la representació número 70 que ingressa en aquest organisme. L'entitat, que aglutina totes les representacions de pastorets del país de diferents estils, formats i autors, doncs ara també integra la representació espluguina. Els de l'Espluga tenen els seus orígens al 1940 al Teatre Cultural i des del 1976 es presenten al Teatre del Casal, amb alguns trets distintius, però doncs, així ens en parla bé el director de l'espectacle de la representació, Josep Maria Mercader, explicar bé doncs, com són aquests pastorets de l'Espluga de Francolí.
Intentem fer, no prendre el pèl a ningú i fer uns pastorets que no siguin estrictament de centre parroquial, diguem-ho així, no? I per tant, en fi, posem tot el que podem per fer-ho bé. Però bé, els pastorets, vull dir, també compten amb moltes empaties amb el públic, amb molta simpatia, amb unes dates en què la gent tampoc no es posa la careta de l'exigència, i per tant, doncs, bé, fem el que podem, però sí que des de la perspectiva d'intentar que no caiguin decorats, que el so entri a l'hora, que els llums estiguin afinats i que tot plegat doncs, tingui un bon aspecte.
L'entrada dels pastorets de l'Espluga a la Coordinadora de Catalunya era un deute pendent d'aquesta representació que es fa cada dos anys a l'Espluga de Francolí per part del grup Teatre del Casal, amb un equip de més d'un centenar de persones. Així s'hi referia Josep Maria Mercader a l'equip que forma part d'aquests pastorets.
Bueno, l'equip, no ho sé, hi ha al voltant de 6-7 persones, en alguns moments 10, que amb equip tècnic, no? amb diferents nivells de compromís i de dedicació, i després bé, el que són els actors, vull dir que bé, és el repartiment dels pastorets, si bé, és clar, és un tipus d'obra que moltes vegades doncs, no renoven els papers ni de bon tros anualment, sinó que hi ha papers de llarga trajectòria, si bé ara també, concretament els pastorets de l'Espluga, afronta el repte de canviar segurament el lloguet i el rovelló i possiblement els setanars, i van fer un canvi, però no aquest any, que vam quedar que encara doncs, aguantaríem més o menys amb els mateixos, però sí de cara d'aquí dos anys, perquè bueno, hi ha personatges que tenen un cicle vital i arriba un moment doncs, que físicament no, en fi, ja no donen la imatge del que han de donar, i per tant cal pensar en renovar.
Josep Maria Mercader ens definia així l'equip dels pastorets de l'Espluga de Francolí. Avui en parlem per aquest ingrés a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Des del 2007 que existeix aquesta coordinadora i és una federació d'entitats que treballa per la difusió i la preservació d'un dels espectacles teatrals més genuïns de la cultura popular de Catalunya. Des d'ara, els pastorets de l'Espluga apareixen ja en aquesta llista de registre de totes les representacions existents a Catalunya i també disposen d'un espai web dins d'aquesta coordinadora pastoretsdecatalunya.cat. Ara doncs, hi ha un espai en què hi apareix la informació i també algunes referències de la representació de l'Espluga de Francolí. Enguany, els pastorets de l'Espluga es representaran el 25 i el 29 de desembre del 2018. Per tant, aquest Nadal, encara que per abans s'han preparat algunes novetats que anirem coneixent en les pròximes setmanes. Per tant, n'informarem aquí a l'Espluga FM Ràdio. Avui informàvem d'aquesta entrada a la coordinadora, que per tant doncs, també era un d'aquests tràmits que havia de fer els pastorets històricament. Ara ja en formen part i d'alguna manera doncs, també tindran més difusió arreu del territori català. Thank you. I anem ara cap a Montblanc, perquè la parròquia de Santa Maria aposta per un nou model de sosteniment econòmic anomenat xarxa de futur. D'alguna manera passa de la tradicional col·lecta al micromecenatge. Ens ho explica des de Ràdio Montblanc la Montse Plana. Montse, molt bon dia.
La parròquia de Santa Maria de Montblanc aposta per un nou model de sosteniment econòmic anomenat xarxa futur. Concretament, es vol passar de les tradicionals col·lectes a un sistema inspirat en el micromecenatge, on tothom pugui aportar una quantitat econòmica a canvi de petits incentius. L'objectiu és teixir una xarxa de benefactors en la qual hi poden formar part individus, però que també està oberta a empreses que vulguin fer aportacions als projectes de la parròquia. Amb aquest nou model, l'objectiu del Pla Bas Simó Gras és assegurar la viabilitat econòmica de la parròquia i poder treballar a mitjà termini. I és que les tradicionals col·lectes són de caràcter puntual i per projectes molt concrets.
Per tant, obrim una mica en aquesta proposta, aquesta campanya que iniciem, que es diu Xarxa Futur, la possibilitat de que persones de Montblanc que directament no estiguin vinculades a la vida de la parròquia també puguin participar i, per tant, també es puguin sentir corresponsables del sosteniment d'una entitat històrica, però que alhora també és una entitat activa, una institució activa de la vida de Montblanc.
Coincidint amb la posada en marxa d'aquest nou model de sosteniment econòmic, la parròquia també ha estrenat pàgina web, en la qual s'explica el funcionament de Xarxa Futur. La nova plataforma, però, vol aportar, sobretot, informació de servei sobre els horaris de les misses, de les visites i de la plebania, la vida parroquial i també sobre aspectes patrimonials i de turisme.
Gràcies, Montse. La Universitat Rovira i Virgili ja ha celebrat el seu primer claustre ara amb la rectora Maria José Figueres després de les darreres eleccions i, per tant, doncs hem pogut veure alguns d'aquests canvis en el claustre. Àlex Alonso, des de TAC12, com ha anat aquesta primera convocatòria?
La rectora Maria José Figueres ha presidit aquest dimarts el seu primer claustre com a màxima responsable de la URB. En aquest s'han renovat els representants del claustre a l'equip de govern i s'ha aprovat la pròrroga del segon pla d'igualtat. En aquest es constata una major presència de dones tant pel que fa a l'alumnat com al PDI com en el col·lectiu del PAS en comparació amb el sistema universitari públic tant de Catalunya com de la resta de l'Estat. No obstant això, les desigualtats de gènere persisteixen quan es tracta de l'ascens professional i la participació en els llocs de lideratge i presa de decisions. En aquest sentit, però, Figueres ha destacat l'augment del nombre de dones catedràtiques a la URB.
A l'any 2007, la proporció que teníem de dones titulars d'universitat en relació al número de dones catedràtiques era cada 6 titulars, només una catedràtica. Això, el 2017, s'ha transformat en 3 dones titulars per cada catedràtica. Les catedràtiques són les que són candidates a ser rectores, d'alguna forma. Per tant, són les que tenien la màxima responsabilitat dintre de la universitat en si.
Doncs així en parlava la nova rectora de la Universitat Rovira i Virgili. I anem cap a Montblanc altra vegada per explicar-vos que l'Ajuntament, en aquest cas, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha col·locat 5 senyals de perill de riuades al camí que transcorre paral·lel al riu Francolí entre la nau que ocupa el servei de manteniment del consistori montblanquí i la Sallida. Aquests senyals doncs, estan posats de manera que al costat d'aquesta nau de la brigada municipal, amb la cruïlla, amb el camí de Rosecs i també la zona de la depuradora, i doncs que ho ha fet així des de l'Ajuntament de Montblanc per avisar de possibles inundacions en aquest espai per evitar doncs, les riuades que es puguin generar després de tantes setmanes de pluja, diuen des de l'Ajuntament de Montblanc, doncs, per treballar per la seguretat de les persones i evitar que els vianants passegin per aquesta zona de possibles riuades en dies de forta pluja. Per tant, extremar precaucions en aquesta zona a prop del curs fluvial del Francolí, que en aquestes jornades de moltes pluges pot multiplicar el seu cabal i, per tant, provocar aquestes situacions d'inundació. Per tant, des de Montblanc, que ara afegeixen aquestes senyals, que són estàndard, però en aquest cas que alerten de possibles riuades en dies de forta pluja. I també comença ja el compte enrere per la Marató de TV3, que enguany es dedica al càncer, 27a edició, I com és habitual, també la Conca de Barberà en celebrarà diverses activitats, per exemple, una conferència divulgativa per acostar a la població la realitat mèdica i humana del càncer, una paraula que ens serveix per referir-nos a més de 200 tipus diferents de malalties, per exemple, els més reconeguts i corrents com el càncer de mama, còlon, pulmó, cervell, leucèmia, linfoma o pàncreas, però entre molts d'altres. D'aquesta manera, amb les xerrades emmarcades en el marc d'aquesta campanya de divulgació i sensibilització, va adreçada als joves de Catalunya i s'impulsa des de la fundació de la Marató de TV3, organitzades també, però en col·laboració amb l'Oficina Jove de la Conca de Barberà i diverses entitats i ajuntaments de la comarca. D'aquesta manera, professionals de la salut amb suport de material gràfic i la projecció d'un vídeo didàctic explicaran aquestes afectacions de la malaltia, la realitat mèdica i humana del càncer. A Barberà de la Conca, el divendres 23 de novembre, a 6:45 de la tarda, a la sala d'àudio. També el divendres 23 a Vilaverd, a 8:00 del vespre, al local social. A l'Espluga de Francolí serà el dijous 29 de novembre, a 6:00 de la tarda, a l'Auditori Carulla Font. Per tant, en el marc de les xerrades de la formació permanent del casal de l'Espluga. A Vimbodí Poblet, el 30 de novembre, a 7:00 de la tarda, al Centre Cívic. El 15 de desembre ja, dissabte, a Rocafort de Caral, a 6:15 de la tarda, al local cultural. A Sarral també hi haurà aquesta xerrada, encara però s'ha de confirmar la data i l'espai, l'escenari de celebrar aquesta xerrada al voltant de la Marató de TV3 enguany dedicada al càncer.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
I abans d'arribar a 2:15, altres propostes de la jornada d'avui, també de demà, per exemple, la Biblioteca Municipal Mossèn Tomàs Capdevila de Sarral acull aquest dijous a 6:15 de la tarda el Contacontes, Tortugues, Guapes i Bruixes emmarcat en la setmana d'activitats del CIAT a la Conca de Barberà per el Dia Internacional contra la Violència Masclista, el 25 de novembre. També demà divendres, berenar solidari per la Marató de TV3 a l'Escola Badruna, Mare de Déu del Carme de l'Espluga de Francolí, a 5:00 de la tarda, com s'està fent en els darrers divendres. De fet, fins a la Marató de TV3 es faran aquestes iniciatives durant els divendres del mes de novembre i desembre. Coca amb xocolata, una proposta solidària de l'Associació de Mares i Pares d'aquesta escola Badruna de l'Espluga de Francolí. I també parlem ràpidament de demà divendres, conferència Violència contra les dones víctimes de la revolució silenciosa a Montblanc, a la sala de plens de l'Ajuntament de Montblanc, a 6:00 de la tarda. A la televisió, aquest divendres, una cita per conèixer la possible recuperació del poble vell de Prenafeta a partir de 7:00 de la tarda en el programa Connecticut de la xarxa de comunicació local que ofereix TAC12. També demà divendres, per commemorar el Dia Mundial de la Música, Internacional de la Música, l'Orquestra Simfònica Treu la Pols al Teu Instrument oferirà un assaig obert al públic aquest divendres a 10:00 de la nit al Bar del Casal de l'Espluga de Francolí. Per tant, propostes que avui sumàvem en aquest repàs. Després encara ens quedarà temps per explicar-ne d'altres, però en tot cas ja arribem a 11:45 del matí.
De dilluns a divendres, a 11:00 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Bé, seguim en el programa d'avui d'aquest dijous 22 de novembre. Encara ens queden força coses per endavant. De fet, Avui parlarem amb Marta Uller, responsable del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal, perquè ens expliqui com es commemorarà aquest dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, a la Conca de Barberà, amb moltes propostes repartides en molts municipis i també aquest missatge de reivindicació i de conscienciació. Després d'aquí uns instants en parlarem. A més, també altres propostes culturals que repassarem ben aviat en el programa d'avui, però arribats a aquest punt el que volem fer és obrir espai pels esports. Avui també crònica esportiva que assumem en el programa d'avui aquí a la Conca al Dia, encara fins les 12 a la teva ràdio local, a l'Espluga FM Ràdio, a través del 107.4 i esplugafmradio.cat, també novament en el canal de TDT de l'emissora.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Com dèiem, ara temps pels esports. It never fades away, it's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars. Com avançàvem en la jornada d'ahir, fins a 12 medalles es van penjar els genets del Club Hípic de l'Espluga de Francolí el passat cap de setmana a les finals de la Copa Catalana de Salt d'Obstacles i la Lliga de les Comarques Tarragonines. Els de la Conca van pujar en 7 ocasions al primer esglaó del podi i tots els esportistes van quedar entre les 3 primeres posicions de les seves respectives categories. Per exemple, en aquesta Lliga de l'Agrupació de Centres Equestres Comarques de Tarragona, l'Espluga va brillar amb 5 ors i una medalla de plata. També molt bons resultats a la Copa Catalana, us ho expliquem a esplugafmradio.cat, el portal web de l'emissora, que en la jornada d'avui, com dèiem, expliquem aquesta crònica també a través del portal web. Avui recuperàvem el titular per informar-ne també en aquest espai, però també tenim altres notícies d'esports.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I avui una miqueta més enllà, perquè, com sempre, al cap de setmana a l'Infosport també parlem del Nàstic i el Reus, els dos equips professionals de la província de Tarragona. I avui volem parlar del Nàstic perquè nova desfeta de l'equip que no aixeca cap ara amb Enrique Martín al capdavant. Nova pàgina negra ahir en la Copa Catalunya, una altra oportunitat perduda perquè l'equip de Tarragona va quedar eliminat davant del Vilafranca després d'empatar a 0 i perdent els penals. Per tant, crònica força negativa la que avui ens arriba d'aquest Nàstic de Tarragona en la Copa Catalunya, el Nàstic que no aixeca cap.
La fusió de bocins del juvenil i la Pobla amb molts secundaris de segona no va funcionar, especialment pel que fa als Bernabé, Abeledo, Omar i companyia, que no van convèncer Enrique Martín. Dumitru va protagonitzar l'acció més perillosa per part d'un Nàstic eternament gris.
Mucho balón aéreo, los dos equipos trabajando mucho el partido y bueno, no era fácil jugar en una situación como esta. Pero bueno, los chavales han trabajado el partido y ahí bueno, pues ha estado como muy igualado y bueno, saco mis valoraciones para mi libreta particular.
Durant els 90 minuts de joc, l'únic destacable va ser la intensitat d'un històric del futbol humil català, entrenat per Ivan Moreno, el seu dia tècnic de la Pobla i del juvenil. El Vilafranca va dominar tot i ser de tercera divisió i va forçar els penals com l'any passat, però aquest cop en final favorable.
Ha posat uns quants jugadors que fins i tot van ser titulars l'altre dia al camp de la Rosaloida o fa 2 setmanes contra el camp del Saragossa o han estat titulars al principi de temporada, com és el cas del porter de Bernabé. Però nosaltres, això hi ha molta il·lusió arribar a la final. Ells tenen la il·lusió de guanyar a l'Almeria dissabte.
La tanda de penals va homenatjar solemnement la situació actual del Nàstic. No es pot obligar que Bernabé aturi algun dels tres intents del rival, però és sorprenent que Omar, Dumitru i Tete Morente fallin els seus. L'últim, el de Tete a l'estil panenca per acomiadar-se de la competició.
Bueno, los penaltis es una lotería y habitualmente gana el equipo, digamos, teóricamente menor.
El Nàstic es queda així sense l'opció de lluitar per la seva quarta Copa Catalunya.
La resta de l'actualitat esportiva de la setmana a la Conca de Barberà, aquest dissabte i diumenge a 2:15 i a 7:45 del vespre a l'Infosport de l'Espluga FM Ràdio. Temps ara per l'entrevista.
Gran caduc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on sóc, que tinc regust de res? Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. Poc a poc els minuts, poc a poquet l'hivern en un camí, havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu, que esperant moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida cor.
De totes les activitats que s'han organitzat a la Conca de Barberà per commemorar, en el context del Dia Internacional contra la Violència Masclista, en volem parlar amb la responsable del CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal, la Marta Oller. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Gerard.
Així, mirant de forma genèrica aquestes activitats, quin és el missatge que volen traslladar?
En general, totes les activitats que organitzem al voltant del 25 de novembre són per donar commemoració a la mateixa diada. No és que vagin exclusivament encarades al tema de la violència masclista, tot i que sí que en tenim, com són els tallers de defensa personal. Bàsicament el que tenim és la idea de transmetre una mica el missatge de... Per exemple, amb la conferència de la Joana Gallego, donar a conèixer eines, estratègies i cosetes amb les que ens podem fixar en que aquest món, d'alguna manera, continua tinguent una roda de violència masclista a altres nivells i no només el físic o el de parella o el d'àmbit domèstic que es coneix, no? Després també, per exemple, a través de la mateixa exposició, doncs, donar a conèixer que les dones també formen part de la història. A través del contacontes que fem, per exemple, doncs, la idea és poder transmetre una mica el missatge de respecte, no? Respecte, igualtat, que al fi i al cap acaba lligant-se, no? La igualtat, si ens tenim un respecte i ens veiem al mateix nivell, no arribem a la violència masclista. Aleshores, la línia seria aquesta.
Són activitats, expliquem-ho, que s'han descentralitzat, d'alguna manera estan escampades arreu de la comarca, no?
Correcte, la idea és no focalitzar-ho tot sempre a Montblanc, que tot i que hi ha, doncs, bona part de la població de la comarca, doncs poder arribar bueno, si més no, a geogràficament a les diferents parts de la comarca.
Destaquem, per exemple, d'aquesta jornada del 25N, també hi haurà la lectura del manifest al Consell Comarcal. Quina és la reivindicació o també, altra vegada, el missatge que en aquesta jornada es voldrà donar des de la Conca?
Doncs mira, a la lectura del manifest, el manifest constitucional que s'ha fet per aquest any, és una mica, bueno, a mi m'agrada molt personalment perquè en lloc de ser el típic manifest en el que reivindica tots els punts, és com... evidentment també reivindiquen diferents punts, però està escrit com en primera persona. I en aquest cas nosaltres tindrem a la coordinadora de l'Institut Català de les Dones del territori de Tarragona, que ens vindrà a fer la lectura. I bueno, jo us convido a tothom a que pugueu vindre i poder gaudir d'aquest manifest que tant han treballat i que tant en reivindicarà.
Serà la seu del Consell Comarcal a Montblanc, no?
Correcte, ho farem aquí al mateix Consell Comarcal, al mateix lloc on vam fer la lectura del manifest del 8 de març, doncs a la mateix hall del Consell Comarcal tindrà lloc allí mateix.
Parlem de les activitats que ja s'han celebrat, perquè començava tot plegat divendres amb un primer taller, i al cap de setmana un dels actes que ha anat creixent, que és aquesta cursa de la dona, enguany 400 persones. Com valoreu aquesta arrencada de les activitats?
Bueno, de fet, mira, una de les coses que sempre ens fa més por, no, és quan s'arrenca amb la primera activitat d'aquestes jornades, que normalment és la que ha tingut menys temps de difusió, no, i sembla que tingui poca acollida, i la veritat és que vam estar contents perquè el primer taller que vam fer va ser el de l'Espluga, el de defensa personal, i vam ser unes 9 persones, que normalment són moltes menys, i la veritat va ser divertit i va estar molt bé. I pel que fa a les activitats del cap de setmana de la cursa de la dona, amb el que vam col·laborar amb el Club Atlètic, ara has comentat tu 400 persones perquè són 400 les bosses que van preparar, però en realitat hi va haver molta més participació, hi havia gent sense dorsals. A la mateixa entitat amb la que es col·laborava amb la cursa de la dona, els de Superacció, van vindre 9 persones, per tant van crear 9 bosses més, vull dir, pots comptar que segurament estàvem a les 450 persones tranquil·lament.
Clar, des de l'organització es va haver de tancar això, la inscripció a les 400, però ja ho deien que anaven rebent encara més persones interessades. Això d'alguna manera també reforça, no?, el sentit de totes aquestes activitats a la comarca, que any a any es van fent. D'alguna manera, no sé si aquí va la conscienciació, però com a mínim a la implicació de la ciutadania.
Correcte. Penso que el missatge que es transmet amb tota aquesta gent que acaba volent col·laborar amb una diada com és la cursa de la dona, a part del tema de l'esport, que últimament aquí a la comarca sembla que hi hagi un auge, el tema de la dona, doncs penso que sí, que d'alguna manera sembla que la gent tingui ganes de col·laborar i participar. Més enllà d'això, sí que és veritat, doncs, que el tema a nivell comunitari costa molt, i la veritat és que la cursa de la dona és tot un èxit.
Parlem d'altres propostes que, per exemple, també, si no recordo malament, es van fer en format similar per aquest Dia Internacional de la Dona. Com serien les lectures de contes pels nens i nenes, d'alguna manera també per arribar a un públic que està desenvolupant-se, no?, que està formant-se, i aquesta vegada amb un conte contes, tortugues guapes i bruixes. Per què també incloure aquest públic?
Doncs, bueno, la idea és que, bueno, el que tenim clar nosaltres és que estem en una cultura del curt termini, no?, que tot ho hem de resoldre per ja i avui. I, de fet, sabem, ja sabem, ja queda demostrat que el llarg termini és el que dona més resultats. En base a això, doncs, si comencem per l'educació dels infants, no caldrà que de grans s'hagi de fer prevenció ni sensibilització, perquè ja pujaran amb un altre tipus de bases. Aleshores, a través dels contacontes, la idea és poder transmetre la importància del respecte, de la igualtat, no?, de poder estar tots al mateix nivell i de poder transmetre aquest missatge, perquè a llarg termini, quan aquestes nenes i nens es vagin fent grans, puguin tindre una idea concebuda que nosaltres hem hagut d'aprendre, no? Segurament més endavant, perquè de cada vegada, doncs, estem fent més reforç a la part educativa i abans no se'n feia tanta. I la idea del contacontes, doncs, és poder-nos apropar a la població infantil, perquè en veritat és el futur, no? No deixa de ser el futur. I de fet aquest any hem incorporat també un taller de manualitats d'escrap també per si podíem... per poder agafar una mica més aquesta població infantil, no?
Deixa'm que estiri aquest fil, perquè no ho sé si amb aquesta presa de contacte amb els infants noteu un canvi de mentalitat o no respecte a altres anys, o si això els infants ja d'alguna manera ho tenen assumit, però després es va contaminant, per dir-ho així, la persona.
Sí, totalment. De fet, el treball en el respecte i la igualtat sempre es va fent, però és veritat que bueno, es detecta que de fa uns anys cap aquí el que és la població adolescent té conductes bastant masclistes i que s'allunyen de la idea que nosaltres volem transmetre ara de respecte i igualtat, no? És evident que nosaltres, doncs, no, en aquest sentit tenim una mica la responsabilitat comunitària de poder anar transmetent aquest missatge a nivell de sensibilització, prevenció i atenció. Però també és cert que no som l'únic àmbit, sinó que l'àmbit familiar, l'àmbit escolar, la publicitat, la música, els jocs, les discoteques, tot amb el que pugui estar en contacte qualsevol infant i adolescent, doncs és el que l'acabarà influint. I moltes vegades, no, un exemple, les pel·lícules, i em posaré una de mítica i que ja tothom coneix, que és la de 3 metres sobre el cielo, no? Que si te la mires des de la perspectiva dels adolescents, veuen que és una història d'amor. En canvi, si tu com a adult veus només un noi que comença maltractant una noia des de la primera escena en què li diu fea fins a l'última, no? que és un continu de violència masclista. I tot i així els adolescents ho veuen com una història d'amor. Aleshores, sí que, tot i que nosaltres intentem anar per la línia del respecte i la igualtat, no som l'única gent que influeix en les seves vides. I, per tant, queda a mans de tots poder transmetre el missatge de responsabilitat, igualtat i respecte.
Deixem preguntar-te per això, perquè mirant les activitats d'enguany, per exemple, no n'hi hauria una directament adreçada en aquest públic adolescent. Com des del CIAT també es pot combatre en aquesta edat de canvis, no? No sé quines intervencions hi podeu fer o hi feu.
Bueno, nosaltres, concretament amb adolescents, si el que volem és encarar-ho als nivells més estereotipats de l'adolescència, no n'hem creat cap, però des de vindre a veure una exposició passant per una conferència, el taller de manualitats és per totes les edats, els tallers de ioga, defensa personal, penso que tots també s'hi pot encabir el perfil d'adolescent al CIAT, però a part de les activitats de diades commemoratives com era el 25 de novembre o el 8 de març o el 21 de juny, que és el dia de l'educació no sexista, també duem a terme diferents propostes de tallers i atencions als instituts i escoles. Per exemple, tenim projecte de fer-ne un ara, que de fet ja en tenim algun institut agendat, de fer una exposició, bueno, uns tallers que se'n diuen els tallers tabú, on es treballarà des de diferents àmbits en quant a igualtat, respecte, violències masclistes, no? I bueno, nosaltres, a part d'aquesta diada, doncs això, també fem diferents tallers i activitats amb els adolescents i els infants.
Això, en definitiva, quin seria el servei que ofereix el CIAT al llarg de la resta de l'any?
Doncs, bueno, a part de l'atenció individual en les totes les dones que vinguin al servei, bueno, també comentar que som 3 professionals. Aleshores, l'atenció que donem és a nivell psicològic, a nivell social i a nivell jurídic. Això a nivell individual. A nivell comunitari, on posem més energia, això sí que és veritat, és en les diades que ara comentava, no?, que commemoren, doncs, tant sigui contra la violència masclista com sigui pel Dia de la Dona, lluitant una mica per la igualtat, i el 21, que és d'educació no sexista. A part de les diades i l'atenció individual, sí que anem fent diferents tallers a demanda, sobretot associacions de dones amb les que estem molt en contacte. Doncs, de fet, tenim un petit tríptic de diferents tallers que oferim. Nosaltres ja anem fent sensibilització, però també és veritat que els recursos són els que són i, bueno, treballem molt per demanda.
I d'altra banda, quina és la diagnosi de l'estat actual a la Conca de Barberà? La violència masclista és també una realitat en l'àmbit rural?
Sí, a diferència del que puguin pensar, no?, de que a vegades sembla que sigui un tema que quedi molt allunyat, no tenim dades concretes a nivell de violència masclista, però sí de dones ateses al servei. Cal remarcar també que el CIAT, tot i que sí que atenem a violència masclista, no és l'únic àmbit al que treballem. Treballem àmbit a nivell de conflictes amb veïns, dificultats laborals, amb dificultats formatives, com pot ser que sigui dificultats en l'educació dels fills. Aleshores, el tema de la violència masclista, quan nosaltres som un servei d'informació i atenció, nosaltres fem, no, la parada del primer impacte quan la persona es dirigeix al servei i fem la primera atenció, orientació i el suport fins que derivem en algun servei que pugui fer la intervenció.
Per exemple, en els darrers anys, quanta gent heu hagut d'atendre? No sé quines són les dades que teniu ara sobre la taula.
Doncs mira, ara mateix, aquest any, en el tercer trimestre del 2018, tenim agafades les dades de gener fins a setembre i hem atès unes 29 dones com a dones noves al servei i tenim 39 dones més que ja eren ateses anteriors a aquest últim trimestre. En comparació a l'any passat, doncs hi ha hagut un creixement perquè passem de les 29 dones noves que tenim aquest any, l'any passat en teníem 12. I pel que fa a les dones que ja continuaven sent ateses, aquest any són a 39 i l'any anterior eren a 33. És a dir, que hi ha hagut un creixement important.
Clar, deies que el servei, per tant, l'atenció no només és de violència masclista, però en qualsevol cas avui parlem d'això perquè la setmana vinent doncs, és el dia contra aquesta violència i, per tant, referir-nos a aquests casos, veieu que van creixent, que en els darrers anys han anat augmentant o no? Quina és la tendència?
Sí, la veritat és que no et puc donar ara mateix un número, però sí que és veritat que hi ha hagut un augment de persones que han vingut al servei en referència a temes de violència masclista. Hi ha hagut un augment. No sé si és un augment de casos, jo crec que no, que simplement és un augment de persones que decideixen parlar-ne i treballar-ho. Però sí, la tendència és en augment.
Clar. Llavors, des del CIAT, quin és el vostre punt de vista, no? O el missatge final davant d'això, que rebeu més casos que us venen a acudir? Clar, hi ha diverses lectures, no? Com deies, d'una banda que pugui ser a la major predisposició a denunciar els casos, a buscar informació, de l'altra és que doncs, no s'estigui acabant amb aquesta violència.
Bueno, jo penso que el missatge de que hi hagin més persones que vinguin a parlar de les seves situacions de violència masclista, penso que per una banda és positiu, no? Perquè vol dir que d'alguna manera arriben a ser capaç de demanar ajuda, cosa que és el que primer que costa. Aquests dies, no sé si ho heu vist, però amb els reportatges i les notícies que van sortint, ja es va expressant aquesta idea de que, bueno, de fet, a l'Estat hi ha un nombre molt baix de persones que acaben denunciant o volent tractar el tema de la violència masclista. I és que un dels principals problemes és que moltes vegades, com que això ha de passar per l'àmbit judicial, a nivell burocràtic és una cosa costosa, moltes vegades hi ha la por aquesta de que acaben sentint-se qüestionades les dones. Clar, és un procés dur, és un procés llarg, moltes vegades acaben en desestiment perquè el procés és dur, és llarg, i al sentir-se qüestionades això et fa tirar enrere. Bueno, de fet és que el sistema judicial comporta tot un seguiment, unes pautes, un protocol que és costós, és ferrugós i fa que en aquest sentit el fet de que n'hi hagin més dones, de que vagin volent parlar de la violència masclista que viuen, fa que s'hagin d'afrontar aquest sistema judicial. Aleshores, per una banda penso que és bo perquè donen a conèixer el cas, no? I parlem de números reals i de la situació real, i per l'altra es veuen aturades pel sistema que tenim, que és costós, difícil i complex.
Clar, és preocupant, aquesta darrera reflexió, perquè, clar, que s'encallin aquests processos per tot això, doncs suposo que també és al final una frustració de la pròpia persona que ho denuncia, perquè...
Sí, la veritat és que sí, perquè de fet el tràmit, clar, el tràmit judicial d'alguna manera és el més necessari, perquè és el que bueno, tal com deien el documental que van fer a TV3, d'alguna manera és el sistema que et pot donar alguna garantia, però a la vegada, no, és el que fa que tu exposis tota la teva situació. I és en la situació que et pots sentir més vulnerable, no? Perquè has donat a conèixer la teva història, però en canvi, fins que no passa tot el procés, tu no tens garantit el que realment tindràs. I sí, la veritat és que és una part molt preocupant.
D'aquest 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, en definitiva, què n'espereu d'aquesta jornada, però dèiem també d'aquesta setmana d'activitats?
El que esperem és que hi hagi molta participació, perquè això serà un indicador de que hi ha més ganes de poder, no, poder formar part d'aquesta lluita contra la violència masclista envers les dones. D'alguna manera, nosaltres treballem amb dues vessants. Una que seria de cara a la ciutadania, que és la que ara aquest 25 de novembre esperem que s'involucrin amb totes les activitats. Estem fent tota la força que podem a nivell de difusió. I per l'altra banda, que també treballem, és els diferents agents de la xarxa que puguin estar en contacte amb els diferents... amb les diferents situacions de violència masclista. De fet, estem acabant de tancar el protocol de violència masclista de la comarca, encara no el tenim tancat, però, i d'alguna manera doncs, tenim aquestes dues visions, la part ciutadana, que és amb la que treballem perquè es pugui implicar en les activitats, que de fet és això que és el que esperem d'aquesta jornada, que hi pugui haver molta participació, i de cara als agents doncs veiem, no, la forma d'actuar i d'alguna manera posem sobre la taula els indicadors i les accions que podem dur a terme cadascú des del seu lloc.
Marta Oller, responsable del CIAT a la Conca de Barberà, gràcies per atendre avui la nostra trucada, pel teu temps, que vagi molt bé tota aquesta setmana d'activitats i després, agafant el que ara deies, quan tingueu el protocol tancat, en tornem a parlar.
Perfecte, moltes gràcies i bon dia.
Night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
Després de l'entrevista i en el context d'aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista, escoltem la cançó de Tracy Chapman després de l'entrevista amb Marta Oller, i així arribem al final del programa d'avui, d'aquest dijous 22 de novembre del 2018. Al punt de les 12 del migdia d'aquest dijous, butlletí en xarxa, i després continua la programació de l'Espluga FM Ràdio amb l'Entrevins i Fogons, amb Patrícia València, recuperant el programa d'aquest dissabte al voltant de la diabetis, amb motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia. Per tant, reflexionem i parlem amb la nutricionista Cèlia Rodríguez. Això serà a les 12, de cara a la tarda també altres propostes, l'entrevista a les 4 de la tarda, a les 8 del vespre, l'Ara i Sempre, amb Miquel Vilà i Pep Torres, i tancarem la jornada amb el Dia en un minut. Més notícies a esplugafmradio.cat i també a l'informatiu diari de les 3 i les 7 del vespre. Res més per la jornada d'avui, esperem que passeu un molt bon dijous i que us vagi molt bé. Ens retrobem demà a la mateixa hora, divendres, com sabeu, matins d'aquests llargs de ràdio. Començarem a les 11, amb la Conca al Dia, després al Punt de Mira, de 12 a 1, amb les propostes del cap de setmana, i seguirem amb el Terra de Festa fins a les 2 del migdia aquí a l'Espluga FM Ràdio. Us esperem demà divendres. Que passeu una molt bona tarda de dijous. Adéu-siau.